Prime Video, Apple TV.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes, la qui es parla és Susana, sóc jo, una servidora, dos horetes estarem junts. Cal dir que avui tenim bona temperatura, 19 graus, 19 de novembre, dijous, però hem de tindre compte perquè el nord de Castelló podria registrar esta vesprada vents forts de noroest, segons ens ha dit l'Agència Estatal de Meteorologia. Tinguem en compte que aquests vents no hem de tindre present que podrien ser perillosos. Bon dia, Víctor.
Molt bon dia, Susana.
Víctor Rubio té diverses notícies que explicam, però antes anem a donar la benvinguda a Txelo Climent. Molt bon dia, Txelo.
Bon dia.
Saps què passa, Txelo? Que em rinyen a voltes perquè no digui el meu nom, com que jo el sé, pues dona per fet que també el sap la gent que està escoltant-nos. Comencem per les notícies avui polítiques, per canviar un poc el xip i per si de cas la gent vol sentir només a Víctor Rubio i quan ell acaba desconnecta i no ens pareix bé. Què esperen? Anem a parlar de Covid, no, Txelo?
Sí, parlem de Covid i és que a Castelló pateix un repunt en els contagis amb 366 positius i duplica els ingressos en UCI en un dia. Des del passat 10 de novembre no es registrava una xifra tan alta de contagis diaris. La província ha registrat 5 rebrots, dos d'ells a Vinaròs, amb 3 casos cadascun d'origen social. Peníscola i Xert també tenen brots, 3 contagis cada un, i Albocàsser també té un rebrot de 5 afectats, tots en l'àmbit social. I els pacients en UCI es disparen només a l'Hospital de General de Castelló, hi ha 12 en la UCI. I després, en el que tenim també a les residències de la província, hi ha 5 centres de majors i 2 residències de persones amb diversitat funcional que registren casos positius de Covid.
Pues veuràs, Txelo, això degré ser entre ahir i avui, perquè si tu entres a les dades oficials de la Generalitat Valenciana, població per població, que nosaltres les cotegem diàriament, diuen en la data, que aquesta fecha és el dia 19, o sigui, d'avui, està igual reflejada caire. Sin embargo, així a grosso modo, suposo que hauran d'anar distribuint a quina població li toca tot este Covid, estos infectats que has llegit fa una estoneta, no?
Sí.
Se n'anem a Diputació. Diputació ens parla del provincial?
Bueno, a nivell provincial tenim que des de la Diputació les brigades autonòmiques de mitigació sota la direcció del Consorci de Bombers de la Diputació de Castelló es troben aquesta setmana a l'Alcora treballant en la creació d'un tallafoc experimental per a protegir la urbanització del Pantano, una de les més grans del municipi i en cas d'incendi en les seues immediacions. Sobre el terreny hi ha desplegat un cos de 4 brigadistes forestals que s'encarreguen de desbrossar i de la neteja de tota la franja que envolta el barri, i més precisament s'està habilitant una faixa de protecció de 50 metres lliures de vegetació que permetrà evitar la propagació de les flames i en aquestes i que aquestes afecten els habitatges, o si fora el camí contrari, la massa forestal que envolta el pantano. Per altra, el diputat de Bombers, Abel Ibáñez, ha recordat que tots els municipis de Castelló poden sol·licitar la intervenció dels equips de mitigació en els seus respectius termes a través d'una instància al Consorci Provincial de Bombers, i els i segons els criteris s'atendran les peticions.
Resulta que les urbanitzacions que estaven al voltant, per exemple, de l'Alcora o de Borriol o de qualsevol altres províncies que estén molt al terme, estaven la vegetació de la que té que tindre cura el que és, en este cas, perteneix a la província de Castelló, estava un poc deixada, no? Com que han reclamat, així el diputat de Bombers dient, que si n'hi ha més poblacions que ho requereixen, que ho demanen, que tenen tota la raó, vaja, que tenen tota la raó. També en Borriana.
Després es trasladem a la localitat de Borriana, i la policia local de Borriana tramita més d'un centenar de denúncies per incompliment de les mesures sanitàries contra la Covid. Els agents han expedit 53 denúncies per no respectar la norma que obliga a l'ús de la mascareta en llocs públics. 15 actes denúncia per no respectar les mesures de restricció horària de circulació de les persones. 17 denúncies que han expedit a diferents establiments per incompliment de mesures
higienico-sanitàries.
I 22 denúncies motivades per reunions socials que no respectaven les limitacions ni de nombre de màxim de persones, i 3 més per altres incompliments.
Veuràs, quan comentàvem aquesta notícia, Txelo, ens pareixia raríssim que n'hi hagués un establiment que no respecten el tindre el seu gel hidroalcohòlic, que és lo mínim, és dir, si tu després agarres algun producte i tu no t'has netejat les mans a l'entrar, i també que no tinguin cura de que la gent que entra per la porta se les neteja. Com que estàvem molt pendents de lo que estava passant a la ciutat de Vila-real, per ser la més gran després de la de Castelló, se'ns passava prou desapercibit que a Borriana estan incomplint tot allò, també les normes de confinament per la nit, és dir, s'ha trobat molta gent per el carrer. Si tenen a bé agarrar-nos el telèfon la policia local de Borriana, de ben segur ens explicaran més coses, però que ens ha llamat poderosament l'atenció que en Borriana estan saltant-se moltes normes,
Sí.
També en Onda està l'aprovació dels pressupostos. Cal dir que ho tenien molt fàcil perquè tenen majoria, entonces, però
que és el primer municipi de la província que ha tret els pressupostos per al 2021 i que els ficarà i es tindrà operatius l'1 de gener.
Clar, però hem de dir que, bueno, així l'Ajuntament de Vila-real també tenen majoria absoluta, tu te referis a que els tinguin ja amanits.
Sí,
i
clar,
ja els tinguin...
que el dia de 9 de novembre que ja tinguin els pressupostos aprovats, que això és un poc...
Saps què passa, Txelo? Que a tu que bé que t'agradaria que foren els ajuntaments que ens envolten i que tenen a veure nosaltres... a l'hora de quan ens fan alguna encomanda de posar falques de publicitat, ens pogueren tindre els comptes clars i no tingueren que anar retrasant-nos en la facturació per no tindre aquests pressupostos aprovats. És això, no, Txelo?
Sí,
perquè a tu
t'afecta
directament.
Clar.
És de ben... clar, jo dic, tenen majoria, però hi ha més poblacions que també tenen majoria que podrien tindre solventat. Ens venim a Vila-real?
I a Vila-real tenim que el Cinema Culpable dissenya una 23 edició divergent i humana amb els 34 relats en curt seleccionats entre les 434 obres a concurs.
Este divendres tindrem a la que va presentar el que és el Cine Culpable, a Jasmine. La tindrem demà per a que ens explique com és allò de que una dona en 53 anys decidís canviar la seva vida i la seva, com diuen, el seu cercle de confort, i de colp fes-se el que ella li agrada i ser actriu. Demà ens ho contarà, però bueno, continuem en el Cine Culpable.
L'edició d'aquest any destaca per la varietat de gèneres, procedències i històries confinades que conflueixen en el Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-real. Recordem que tindrà lloc a l'auditori del 23 al 26 de novembre amb sessions de 9 de la nit fins les 10 i mitja. i es projectaran la secció provincial i la secció oficial. Tot això en les mesures de seguretat.
Sí, això no ho dudem, perquè així tot el que amaneix el consistori de Vila-real està tot ben cuidat en aquest sentit. També del fòrum Ocupa't, que va tindre ahir aquestes xerrades, aquestes jornades per a preparar la gent a enfrontar-se a que el dia 25 vagin a la marató d'entrevistes, tenim també nota de premsa, no?
Sí, es va inaugurar, com tu bé dies ahir, va tindre 600... va registrar quasi 600 demandants de treball. En aquesta edició s'ha fet en dues jornades i ahir van ser quatre conferències i el pròxim 25 de novembre tindrà lloc la marató d'entrevistes per a posar en contacte a demandants de treball amb empreses que estiguen interessades en oferir ocupació.
El que es diu és que en el marató n'hi hauran 20 empreses participants. Si tenim ocasió de poder contactar amb alguna d'aquestes empreses i que ens diga el que necessita i per què, si ha repetit en este foro Ocupa't, si en el fòrum Ocupa't, o si és la primera volta, si creu en aquestes noves formes de trobar treballadors, seria interessant que poguérem xerrar amb algú d'ells. M'has deixat una noteta de premsa de la Guàrdia Civil, no, Txelo?
Sí.
Hem reproduït una nota de premsa on mos diu que la Guàrdia Civil ha detingut a un home baró, veí de Segorb, com a suposat autor d'una total de 15 delits de robos i danys en vehicles en la localitat de Segorbe. Joder. Des del 10 de setembre de l'actual en la població de Segor s'han comet diversos robos en l'interior de vehicles compartint diversos elements en comú, és a dir, un modus operandi, no? Finalment han detès a este home que per lo vist ja li portaven la pista, finalment l'han detès. S'han, per lo que me diu també la nota de premsa, els objectes que s'han recuperat coincidien en els que s'havien furtat en altres delictes i en aquesta pista dels mateixos han sigut entregats o tornats als seus legítims propietaris. S'han aclarit 15 fets i s'han atribuït a 8 robos en força en l'interior de vehicles i set també per danys. El detingut i les diligències instruïdes han sigut entregades en el juzgat de primera instància i instrucció de Segorb, qui a la vista de l'ho actuat ha ordenat el seu ingrés a presó. És a dir, bueno, algú que tenim ja del que se dedicava a fer a fer destrossos i ja està bon recaudor com és en la presó. Mira, algo antes de que es comence, Víctor, veuràs en la revista Telans, que és la revista mèdica de capçalera que quasi tot el món seguia, ha publicat fa uns mesos uns articles de noves antes, quan se parlaven dels símptomes del Covid, se parlava de tos seca, d'agotament i se parlava també dels danys que se feien, com són, per exemple, que primer atacava el nas i a la gola i després, en els casos més graves, se feia anava als pulmons, o que també podia atacar el cerebro, ulls, rinyons, intestinos. Bueno, pues s'ha descobert un nou símptoma que afecta els pacients més greus, aquells que terminen en la UCI, que acaben en la UCI, i és el síndrome de Dietz congelats. És una lesió cutània en la que la pell se torna de color blau per falta de reg sanguíneo. Ja en abril els podòlogos van detectar un altre tipus de lesió cutània menys greu que provocava lesions de color roig o causava picor i dolor. També en cases en què els xiquets i adolescents en coronavirus presentaven lesions de color púrpura als peus, no sé, aquesta traducció de púrpura com aniria als peus.
Sí, com si fora, no és morat intens, és
però,
més, sí.
Seria el color morat,
sí,
no?
Morat.
Pues ara s'ha detectat això, el síndrome dels dits congelats, és dir, quan algú se li torna, hem dit que hem vist quan alguna persona ha faltat, com que té les mans amoratalls, també els peus, pues en este cas el Covid, un dels síndromes que veuen a la gent que està ingressada en la UCI, els que tant els dits de les mans com els dels peus se'l fa blavenca, I ara sí, ara anem a veure què ens conta de la secció de ports, Víctor Rubio.
Pues lo primer, ya tenim àrbit per al Villarreal Madrid, Hernández Hernández.
Bon apellido, eh?
És que ja ho he vist que ho ha ficat més d'un, té raó. Este és el que l'últim Madrid-Villarreal se va inventar un penalti a favor del Madrid. O sea, preparemos para el dissabte.
Ves de Utadi que té raó de que és bon apellido, perquè l'Hernández és bon apellido, o perquè li va fer lo del gol al Madrid.
No, perquè és que ha començat molta gent a recordar-ho i ho he buscat i sí que té raó el que me ho ha dit. Se va inventar un penal a favor del Madrid.
Se va inventar un penal a favor del Madrid.
Sí.
Mal anem. Però lo d'Hernández, bueno, jo és que clar, el meu home és Hernández, com vosaltres comprendreu, jo l'apellido Hernández ja d'entrada me cau bé. Però lo d'eixe gol contra el Madrid, a favor del Madrid, ja no me quadra,
Esperem que corregisca els errors este dissabte.
Claro que li tenim que donar un bo de confiança, no, a l'home? Encara no s'ha disputat el partit i estem pensant coses mal.
Estarem entrant i tot el món dient-li que no t'inventes cap gol, que no t'inventes cap gol, serà la situació. Més cosetes.
Mira, després Nadal, avui se la xua a les 9 en Movistar Vamos, o sea, diguem que qualsevol abonat del podrà veure, té que guanyar per a passar de ronda, i després ja ens anem a Amèrica. Recordes que te vas dir que en Acció de Gràcies en algun estat igual no se podrien reunir? Bé, la Lliga de Rugby, per agafar exemple estos dies, també ha dit que no farà reunions de cap tipus, per a no dir, ostres, estos si es fan i jo no puc dinar o sopar els meus familiars, i també que a partir d'ara se faran test tots els dies. Però això contrasta que ahir va ser el draft de la NBA, diguem que és el pas dels jugadors que acaben la universitat i ja tenen contrat professional que és passar a guanyar 44 milions de dòlars en 4 anys.
És dir, que una persona de que està a la universitat i, clar...
Diguem que ja despunta moltíssim en la universitat, a lo millor és el que més anotació fa, el que millor defen. Ahir era el dia que un equip professional te podia elegir per a la seva plantilla. Si tens molta sort, l'any passat, per exemple, el número 1 va aconseguir un contracte de 44 milions de dòlars en 4 anys.
I això comunicaven a...
Estaven els de la NBA, en la seu de la ESPN, en Connecticut, i ells en casa. Val, així comença el show, perquè va haver un jugador que en sa casa hi havia més de 20 persones.
A veure, en sa casa més de 20 persones, i on està el límit en Estats Units de gent que pot estar en grups?
Depèn de cada estat, tindria que buscar-ho, però clar, contrasta un poc. Està clar que tens l'alegria de que pràcticament te solucionen la vida, perquè 44 milions de dòlars en 4 anys, si després més o menys seguisses jugant, ja tens la vida solucionada. És,
clar, però
és normal que puguis convidar a la millor als avis, als germans, als
cosins, la connexió
però directe, més de 24 persones...
La connexió era en directe, o sigui, se veia, veien el jugador...
Sí, clar, els jugadors tenien el millor telèfon mòbil que se pot tindre en el mercat en un trípode per a que telemàticament se veiguera com reaccionaven.
I entonces estava dient, ah, que alegria, jo i los 20...
I se va començar a alçar i la càmera anava girant i la gent va arribar a contar més de 20 persones en una casa.
O sigui que, bueno, però tindrà prou per pagar la multa, no? Suposa.
Sí, sí, té este contracte de pràcticament 11 milions a l'any, segur que la pot pagar.
Portaven mascarilla?
Molts no.
O sigui, que si 20 persones estan reunides, la meitat no portaven mascarilla. Te dic tot això i ho lligui un poc, perquè clar, se m'ha quedat una notícia penjant, i entonces aprofite lo de la mascarilla i te posa la base de... El preu de les mascarilles quirúrgiques no podran superar des d'este dijous, des d'avui, el preu de 0,62 cèntims. Està publicat en el Boletí Oficial de l'Estat. I és després de la aprovació per part del Consell de Ministres de la rebaixa de l'IVA del 21 al 4. Recordem que en abril se fija un preu de 0,96 que va ser rebaixat el 12 de novembre a 0,72 i que finalment s'ha fijat en 0,62 cèntims. me sabia quedar penjat, entonces he aprofitat, me dones permís, no, Víctor, sí, perquè puc fer aquestes coses.
Dir que més o... no vaig a dir que ho vaig acertar, però més o menys ho vaig acertar. El primer jugador escollit va ser Anthony Edwards de la Universitat de Georgia, que se'n va a Minnesota, que és nou equip de Ricky Rubio. Torna a ser traspassat.
Però tu sí que tenies idea i anaves enfocant-nos, no?
És, sí, la veritat és que això és un poc de mercadeo dels jugadors, perquè encara no s'havien escollit i ja hi havia gent que els estava traspassant, però bueno, són les traïcions d'ells. I després la última, que està m'agrada perquè és de lo meu, estos de la lucha libre, uh-huh, se trasladen, clar, al començar la NBA ja no poden utilitzar el pavelló dels Orlando Magic, se trasladen, atentos al nom, perquè és, si coneixeu un càmping del Cosebre se diu igual, se'n van al Tropicana Field.
No, a més és un càmping que sí, diverses voltes hem parlat d'ell, no sé sí. si era perquè va ser el primer restaurant del confinament que va obrir o perquè hi havia un cartell on posava com se tenia que entrar, però sí, hem parlat d'ell.
Clar, esta empresa té un tracte, és obvi, perquè en Florida ha sigut l'únic estat que els ha permetit obrir en la pitjor època de la pandèmia, en abril, i dir que esperen tindre públic, si no al gener, sí a l'abril, perquè ells tenen aquesta esperança pràcticament segura de que en abril en Amèrica se començarà a repartir la vacuna entre la població ja, diguem, normal. Per tant, esperen que en aquesta època ja puguen obrir els estadis en una certa normalitat.
Víctor, per si acaso a algú se li va escapar ahir el que es contava Javi de les ajudes que seguia donant el Villarreal Club de Futbol, ens pots fer un resum d'aixes ajudes que dia que no deixaria de donar encara que havia sigut fruit d'aquest problema econòmic del Covid?
Sí, clar, pues, per exemple, Jairo, que és un boxejador d'ací del poble, Sebas Mora també, Bautista Agut, que és el tenista, Sara Sorribes, que és de la Vall, després els equips de bàsquet, de futbol sala, crec que també hi ha algun de karate, taekwondo, tots aquests clubs rebran l'ajuda del Villarreal. Clar, sí, és el que va dir el president. Si els últims anys que potser tenien un poquet més d'economia, ja se'ls ajudava, este any no es pot llevar l'ajuda perquè este any és fonamental per a ells.
Pues enhorabona, president del Villarreal. I gràcies en nom d'ells, ens pareix que tenien que tornar a dir-lo en esta casa per esta bona idea que seguissin tenint des d'aquest gran club que és el Villarreal Club de Futbol. Víctor, tu entraràs després a les 2 i no te n'aniràs, i Txelo i jo continuarem. Anem a rebre el primer convidat. El primer convidat que tenim és Quic Castelló, és el regidor de Compromís, i anem a sentir-lo en una estoneta.
Estás a la 92.2 FM. En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Els pobles de l'interior et donen més del que imagines. Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló i els municipis rurals s'uneixen per a millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Informa-te'n de tots els programes al teu ajuntament i beneficia't de viure a l'interior. Reactivem Castelló, Diputació de Castelló.
Compra en Oropesa del Mar. Tu compra segura, con todo lo que necesitas. Anímate y quédate a comer o cenar. Disfruta de las jornadas gastronómicas de La Calabaza, solo hasta el puente de diciembre. Consulta los menús y restaurantes participantes en el Facebook del Ayuntamiento de Oropesa. ¡Te esperamos!
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Encara no coneixes els programes d'emprenedoria i habilitació professional de l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Castelló? Si vols seguir formant-te, emprendre o consolidar la teua empresa, posa't en contacte amb els nostres CEDES o consulta la nostra web peeconomica.dipcas.es/va/. Diputació de Castelló.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
SUV, deportivo, cabrio, híbrido e incluso 4x4, con 5 puertas, con 3, totalmente equipado y con todos los colores que puedas imaginar. Disfruta de toda la gama Fiat en los Fiat Black Fridays con descuentos de hasta 7.000 euros en toda la gama. Válido para unidades limitadas en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, Avenida de Francia 62.
I ara si anem a la població veïna d'Almenara, des d'allí va parlar amb nosaltres, va a dir-nos les últimes impressions que n'hi ha des d'esta població, Quique Castelló, el regidor de Compromís en l'Ajuntament d'esta localitat. Bon dia, Quique.
Molt bon dia, Susana.
Ahir rebíem una nota de premsa i suposo que és una molt bona notícia que l'Ajuntament d'Almenara recupera el blocau de Transcastell. Ha sigut una eina difícil?
No considero que haya sigut difícil o más difícil de lo que estas cosas ya son de per naturaleza. Lo que sí que ha dut es molt de treball, ¿no? Y creen que bueno, més val tard que mai, pero hace falta que entre compromís en este ajuntament per a que es posi en valor el patrimoni històric de la nostra població. No només compromís, sinó tècnics i tècniques de l'Ajuntament o historiadors i historiadores de la localitat que han posat el seu granet d'arena per a que se vagi posant en valor tot això. El blocau és de la Guerra Civil i l'hem tingut ahir sempre. El que passa és que des de l'Ajuntament en Transcastell s'havia prioritzat fer un polígon que ara mateix està buit, que s'havia carregat molts trossos de la muntanya, en lloc de posar en valor no només els blocaus, sinó també el castell i la gualeta. Llavors, ho celebrem, però ens contenim en aquesta celebració perquè n'hi ha que fer més, no? I n'hi ha que recuperar molt de patrimoni que s'ha anat perdent en benefici del ciment.
Quan l'alcaldessa d'Almenara assenyala que aquesta actuació entra dins de la nostra línia de recuperar el patrimoni local combinant la memòria històrica, tant com si succedeix al centre d'interpretació de la línia XYZ i de la localitat, parla de l'equip de govern o parla de l'equip i oposició?
Ella, quan... No, jo no puc saber per part de qui parla la senyora Pérez, però normalment quan parla ho fa en nom del seu equip. En tot cas, a mi això, com vaig parlar, fa una setmana i mitja, dues setmanes o tres, perquè hi ha una sort del confinament, vas perdent un poquet la perspectiva del temps. Però bueno, fa unes setmanes que vaig estar parlant amb el responsable de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament, en converses de passadís, que dic jo, que jo estava així a l'Ajuntament, i estava ahí també, vam estar parlant sobre el blocau, i li vaig demanar que, per favor, que netejaren la zona i que posaren límits o que limitaren l'accés, perquè per allí passaven bicis, passaven motos, passava gent. Ahir mateix m'escrivia una persona que me va dir: ostres, si no és per vosaltres no haguera conegut mai que en el poble tenim això, que xulo, que interessant, perquè estava totalment perdut i estava amagat baix de la malesa, i inclús de plàstics i de fem. Doncs més enllà d'ella, de la senyora Pérez, per part de qui parle, que suposo que ho farà per el seu equip, i més enllà de les medalles, jo vull posar en valor el treball que hem tingut, no? Que potser no se veu del tot, però el treball que hem tingut en equip, tant del PSPB-PSOE com Compromís, no? Que tot, potser en l'activitat política municipal no tot són les mocions, no tot són les preguntes en el ple, no tot són els precs, no tot és vigilar que el govern ho faci bé, sinó també espentar i fer possible aquestes coses i sumar en la mesura de lo que mos permeta cada tema.
Per lo que fa al confinament en Almenara, hi han mesures especials que s'han tingut que prendre, perquè avui mateixa estaven en 27 nous infectats i s'han patit 5 morts en la localitat, no?
Sí, al final les dades són com són de moment, no? També hi ha que agafar-ho un poquet en perspectiva i en calma i responsabilitat. Jo sí que estic en la línia de que s'han de posar més restriccions, perquè mentre uns diuen que hi ha que mirar per l'economia, altres estem pensant més en la salut, no? Sense salut no tindrem persones que gasten els diners. I les dades són com són, i parlem per elles mateixa. 27 en els últims 14 dies en una població com Almenara. Jo no sé si aniran a més o aniran a menys. Espero que les mesures que s'han anat prenent siguen efectives. I al final es tracta de, pues això, de mantenir la calma, de no cridar al caos, no? de no llançar missatges alarmistes, de tampoc de fer de policia de balcó, i apel·lar un poquet a la responsabilitat individual, que al final és la responsabilitat social de tota la població.
Per el que fa a l'oci nocturn, en Almenara se patís d'aquest tipus de problema?
Fixa't, jo, la meva família, el negoci familiar és un restaurant. És un restaurant, entonces, bueno, aleshores puc parlar amb coneixement de causa, més o menys. Quan no es va passar a la primera fase, quan Ximo Puig ho va anunciar, molts restaurants sí que van fer la compra i van preparar, perquè Ximo Puig havia anunciat algun platillo de que anàvem a passar a la primera fase, perquè el País Valencià estava fent-ho molt bé, no? I ningú posava en dubte, érem referents a nivell estatal, però molts comerços o molts restaurants en aquest cas se van quedar, i els bars, se van quedar en la compra a les neveres i en aquesta previsió feta, pues, que se n'anava un poquet al traste.
Això va ser en la primera onada, quan pensàvem que anàvem a tornar a reprendre aquesta activitat d'oci.
Exacte. I què vull dir en això? Vull dir que per als negocis el que és important és poder fer una planificació. Pues, si hem de tancar o si s'ha de tancar algun tipus de negoci com l'hostaleria, com a mínim, ja que es toca tancar, que puguen fer una previsió de lo que van a poder fer i lo que no van a poder fer, lo que han de comprar, lo que no han de comprar, o com s'han d'organitzar en les seues plantilles. En Almenara, per sort o per desgràcia, és el que passa. No tenim cap, tipus de negoci d'oci nocturn. Però sí que tenim este sector de l'hostaleria, que hi ha molts restaurants, hi ha molts bars en la localitat, pues que d'alguna manera sí que pateixen ja no només que se tinga que s'hagi de tancar abans o més tard o els horaris, sinó que pues, veuen les seues plantilles que s'han de reduir, veuen que, no, que la factura no és la mateixa i això també s'ha de tirar mà.
Però el que fa la llei CELA, que, este, que avui s'està debatint i que sabrem si s'aprova o no, què li pareix a vostè la decisió de que en Catalunya no s'establisca l'espanyol com a llengua vehicular?
Bueno, jo crec que cap xiquet ni en Catalunya, ni en Astúries, ni en Galícia, ni en el País Valencià, ni en cap comunitat autònoma de l'estat espanyol ir de l'escola sense saber espanyol. Jo crec que això és debat en el que la dreta fa caure a l'esquerra de manera contínua, pues porten que, per exemple, el CIS d'avui, l'esquerra se veig afecta, se veig a desgastar, i la dreta pues, augmenta un poquet, bueno, en el cas de Vox i Podemos, augmenta la distància, però a nivell general pues, la dreta li retalla punxa a l'esquerra, no? I crec que caem en estos paranys. Al final, es tracta de fer justícia, es tracta de que puguem eixir de les nostres escoles sabent les llengües, la diversitat de llengües que té l'estat espanyol. A mi m'hauria agradat eixir de l'escola o de l'institut sabent més llengües a banda del castellà i del valencià i de l'anglès, en este cas. De fet, jo anava a l'optativa de francès, però no tenia ninguna optativa d'euskera o de gallec, no? I al final, de fet, el senyor Feijó, crec que si no ahir o després ahir, va fer referència a reforçar l'aprenentatge de gallec en les escoles gallegues. Aleshores, és un poquet que no té massa sentit este debat quan es tracta d'avançar en aprenentatge.
Vostè ha fet referència als TIS, tota l'esquerra no ha eixit malparada perquè el Partit Socialista, per lo vist, està ben valorat, segons el CIS de Tezanos.
Bueno, igual que en Compromís, que soc molt d'aglutinar i molt de pensar en conjunt, quan veig que la dreta en conjunt li retalla distàncies a l'esquerra en conjunt, no puc dir que siguen dades positives. Jo crec que lo positiu seria que l'esquerra consolidara i que les forces, més positiu encara, que les forces més a l'esquerra del Partit Socialista, el qual ha ficat en el CIS, ha acabat en el CIS, al senyor Tezanos, per no oblidar-ho, pues també pujaren i augmentaren la seva representació, i més i millor encara que una força com Compromís augmentarà la seva representació. Ho hem vist com d'important és una força valenciana i valencianista en el Congrés espanyol per treure avant grans acords en matèria de pressupostària, per exemple. Jo crec que és important.
En este cas, Pedro Sánchez ho té en compte i el, però que fa el diputat nacional, Baldoví, trau el que s'espera o va traient, i així no ho reconeix inclús la dreta, cada vegada més volta, cada volta més, més diners per als valencians, perquè en definitiva és això el que està intentant el senyor Baldoví, que Pedro Sánchez i ell arriben a un entendiment. Cosa que em sorprèn prou perquè en el govern del Botànic, Ximo Puig pareix que no tinga massa comunicació en Oltra. Li cite unes paraules que la mateixa Mònica Oltra ha dit. No, ella diu que jo no em vaig apartar, van deixar de requerir-me, que hi ha comunicació, però que segueix a l'espera d'una comunicació més bilateral en el president Ximo Puig. Hi ha desgaste entre el Partit Socialista i Compromís en la Comunitat Valenciana?
És evident, no? Vull dir, el Partit Socialista, quan governa en coalició, ho hem vist en Andalusia, quan governava amb Esquerra Unida, i ho veurem en el govern espanyol, i ho hem vist en molts altres governs, pues normalment la força minoritària de dins del govern sempre té menys protagonisme, no? Per dir-ho d'alguna manera, que se pugui entendre. Què passa en el País Valencià? Que Compromís no ha baixat tot el que s'esperava la gent del Partit Socialista que anava a baixar. Baixarem de 9 diputats a 10 diputats i en certa manera van mantindre una fidelitat del vot bastant alta, tot i no ser del tot positiva, però bastant alta. I això el Xoe és un partit clàssic, un partit ascendal, i no són tontos, no? Que diu Errejón, que és important no ser tonto en política. És normal que vulguin desgastar. Saben que Mónica Oltra és l'única persona capaç de disputar la presidència avui per avui al Partit Socialista i a Ximo Puig, i és evident que el desgast que li fan és premeditat i és sistemàtic. No hi ha, els únics errors que se van veure en els pressupostos de la Generalitat eren de la conselleria de Mónica Oltra, no eren d'una altra conselleria, era just de la conselleria de Mónica Oltra, i les avenències que estan havent són amb Mónica Oltra. Doncs és evident que hi ha desgast, perquè és natural que en un govern de coalició les relacions vagin desgastant-se, i perquè estàs entra dins del joc polític, però és evident que el Partit Socialista se sent a gust dins d'aquest desgast de la nostra cap.
I anem a posar-li una miqueta d'humor a la cosa. Vostè este matí ha escrit un tuit on no valora o no li desitja bon dia a Francisco, al cantant Francisco. Per què?
Francisco ni a TV3, no? Que són els organitzadors de la marató. Jo crec que
expliquem, Quique, expliquem als oients esta marató que va fer-se en TV3, el posa en antecedents vostè mateixa.
Sí, la marató de TV3 és un, té uns valors, té una finalitat social, no, d'ajudar a la gent i uns valors democràtics i uns valors molt assentats, els quals no representa Francisco. A Mónica Oltra li va desitjar, li va dir que li feia falta un buen eso, per no reproduir les paraules, però estan ahí. Li va dir que li feia falta anar al paredón, que era una asquerosa. Vull dir, li va regalar una sèrie d'insults i una sèrie de desitjos que no tenen res que veure amb el que significa la marató de TV3. I ens estranya que una cadena autonòmica financiada amb diners públics, que fa organitza un esdeveniment cultural amb una finalitat social d'aquesta envergadura, que és referent a nivell per a moltes persones que seguim la comunicació de prop, ens estranya que compten amb un personatge de la talla de Francisco, que és de tot menys democràtic. És una cosa kafkiana, quasi, no? Quan, igual que quan vens als plenos d'Almenara i un regidor no adscrit te presenta perquè ha dimitit, entre cometes, segons ell, i te presenta una moció per el codi ètic o perquè el Crònica d'Almenara siga en castellà perquè el castellà no està seguit. Vull dir, és tot un poquet kafkià, i és un poquet tot significa al nivell que estem arribant, no només polític, sinó a nivell social que estem arribant, no? TV3 porten a Francisco, grups polítics presenten mocions perquè el castellà no està perseguit, rescatant un grup terrorista, arguments basats en un grup terrorista que fa 10 anys que no té activitat. Estem portant tot a un nivell tan ridícul que quan vulguem recuperar aquesta credibilitat a tots els nivells ens va costar a muntó. Jo crec que hem de fer un pensament com a polítics, com a societat, com a mitjans de comunicació i com a tot un poc, perquè estem creant un món que ni Vallín Clan se l'imaginaria així.
Per cert, ha dit que el Crònica d'Almenara el fan en castellà?
No, el regidor no ha escrit de Ciutat d'Almenara farà dos plenaris, va presentar una moció demanant que, dient que el valenciano no és català, no? que és com si diguera que la tierra és plana, i demanant que feren un crònic en valencià i un en castellà, perquè hi ha gent que no entén el valencià, no? I nosaltres mos produïs, estem en Almenara, la Plana Baixa, País Valencià, m'abuela ve d'Andalusia, parla llig en valencià perfectament, hi ha molta gent que parla i s'entén com a mínim en valencià, i m'ho resultava un poquet kafkià, no?, de fer dos diaris, un en cada llengua, que contaven el mateix, és un poc loco tot això, no? I és que diu molt el nivell al que estem arribant, a nivell polític que estem arribant, no? En lloc d'estar treballant i estar bregant entre tots per exemple, elaborar els pressupostos per unanimitat de consens, venim així, preguntem quan farem les reunions per parlar dels pressupostos que se'ns havia dit que farien de consens i ens diuen que, bueno, ja sabeu quan serà el pleno, més o menys. Presenteu les vostres propostes. Vull dir, no som conscients o no volem ser conscients de l'envergadura que té aquesta crisi sanitària, econòmica i social per a les nostres poblacions i per a les nostres veïnes i els nostres veïns. I jo crec que si no s'és conscient no s'està capacitat per a governar.
Quique Castelló, regidor de Compromís de l'Ajuntament d'Almenara, moltes gràcies per haver entrat així a la nostra cadena, que també és la seua, i molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, i moltes gràcies per l'oportunitat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Hyundai creemos que este año nos merecemos que sea menos Black y más Weeks. Por eso en Hyundai tienes un mes para que puedas disfrutar de descuentos increíbles en toda la gama Eco. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas del compromiso Hyundai. Disfruta solo este mes de las semanas que te mereces con Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Vila-real.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França, número 50 de Vila-real.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos en Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. En Peltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
¿Por qué no me llevas a un sitio de eso? Donde dices que no existe el tiempo y tiemblan mis huesos. Soy tan pequeño que quepo en un sueño que tienes cuando te detienes para darme un beso. Hay una isla en medio del mar con palmeras y monos que saben hablar y te cuentan secretos. Y el aire es nuestro. Vámonos. Vamos a morirnos de la risa.
Y ahora anem a parlar en Irene Herrero. Ella es regidora de Vox de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia, Irene.
Hola, bon dia.
La setmana que ve tenen ple, no?, en l'Ajuntament de Vila-real.
Sí, el dimarts 24, correcte.
Quina esmena presenta Vox en este ple?
Presentem una moció en la que estem demanant que tots els veïns de Vila-real disponguin de mascarilles gratis, perquè ja que són obligatòries, per lo menos almenys que l'Ajuntament o l'Estat se faci a càrrec d'aquestes mascarilles.
En este cas, precisament avui és el dia que en el BOE s'ha publicat que les mascaretes quirúrgiques no se deixen del preu de 0,62 cèntims. Vostè troba just que o troba prou en aquesta rebaixa?
No, jo crec que falta, perquè sols entren les mascarilles quirúrgiques. Què passa en les higièniques? Què passa en les FFP2? Estem demanant que la gent que té problemes respiratoris gaste les FFP2 perquè són millors i les deixen fora de la rebaixa de l'IVA. No té cap sentit. Mm-hmm. Tenen que pensar en la gent major, en la gent asmàtica, tota aquesta gent gasta FFP2.
En aquest cas, l'Ajuntament hauria d'haver disposat de remanents per a contemplar i ser gasto dels ciutadans?
Això ho hem demanat nosaltres des del principi de la pandèmia, des que van ficar obligatòries les mascarilles, que devien ajudar a la gent del poble, que hi havia gent que no tenia mitjos. Tu compta que aquestes mascarilles tenen una vida de 4 hores, això és un gasto enorme per a cada família, i hem de comptar que molta gent està nerve que no ha cobrat. Estem veient moltes cues en caritat de gent que no pot menjar, en Sant Vicent de Paül, i s'han de gastar els diners en mascarilles. Hi ha gent que té que pesar què faig, menge o compre mascarilles per l'usil. Per tant, l'Ajuntament crec que devia mullar-se una miqueta més, sí.
Al principi de la pandèmia, des de l'Ajuntament de Vila-real se van repartir aquestes mascaretes. Vostè pensa que se tindria que tornar a fer aquesta acció?
Sí, per supost, però ja no repartir-les, tampoc estic dient que vagin a les cases a repartir-les, perquè això me pareix més polític que altra cosa. Nosaltres el que demanem és que la gent tinga mascarilles gratuïtes però complint uns passos, que és anar al metge i que el metge te faci una recepta. I tu en aquesta recepta poder anar a la farmàcia, com a que eres de Vila-real, i tindre aquestes mascaretes gratis.
Vostè
mira, jo
diferenciaria per exemple, entre la gent que està malalta i que realment té més necessitat que les mascaretes no foren les bàsiques, les quirúrgiques?
Jo no diferenciaria ningú. La mascareta és obligatòria per a tots, estigues malalt o no estigues malalt. Per això no entenc el per què ara l'Estat ha decidit, de fet, així avui en el boletí oficial de l'Estat, que sols entren les mascarilles quirúrgiques. Ells sí que estan diferenciant a la gent que li fa falta la FFP2 i a la gent que en la quirúrgica pot passar. Uh-huh. Són ells els que diferencien, nosaltres no.
Per el que fa a l'ajuda dels autònoms, que seguís dient l'alcalde de Vila-real, que ell considera que no és funció del que és el consistori de Vila-real, sinó que tindria que ser, a tot cas, el govern d'Espanya o, si no, el de la Generalitat, que tinguera que donar aquestes ajudes. I, de fet, diu que estan contemplades. A vostè li pareix que l'Ajuntament de Vila-real deu de declinar o deu de dir que siga el govern o el govern de la Generalitat?
No, jo crec que és un poc tirar pedres fora, no? el Ajuntament de Villarreal també està, entre cometes, aprofitant els autònoms. Per tant, l'Ajuntament també hauria fer-se un poc responsable dels autònoms.
Vostè diu, o pensa que hauria de tindre ajudes els autònoms de Villarreal del municipi?
Sí, sí. De fet, jo a vegades, quan l'alcalde ens diu és que el que nosaltres podem donar no va a salvar un negoci, jo crec que per poc que siga, sempre ajuda al negoci, sempre ajuda a l'autònom.
I per lo que fa als locals que estan llogats, els seus propietaris haurien de tindre un benefici d'ixe IBI per a què repercutirà, a les persones que tenen tenen el negoci dins d'aquest local llogat?
Jo crec que se deuria arribar a un pacte entre els alquilers de les remodelacions, que hi hauria d'haver un pacte per a una contracta, per a reforçar una contractació, perquè ja no és l'IBI. L'IBI, evidentment, se podria llevar d'aquests alquilers, d'aquests locals que estan alquilats, o a buscar alguna solució, que jo crec que sempre hi ha, el poder rebaixar l'alquiler a la meitat. Hi ha moltes opcions, el que passa que ninguna mai s'ha volgut estudiar.
També per lo que ara ha anunciat l'alcalde, de que n'hi hauran tiquets del pàrquing tant de l'Ajuntament com de la Murà, on se repartiran en les empreses per a que la gent puga vindre al centre de Villarreal. Vostè li pareix que... si és una competència desleial a les empreses que estan fora del centre de Villarreal?
A veure, això és algo que vam decidir entre tots els concejals, entre tots els portaveus en la taula de renaixement de Villarreal. En realitat no és només per als negocis del centre de Villarreal. El que passa és que el pàrquing està en el centre, però tu pots aparcar en el centre i anar a peu a qualsevol comerç. No és precís que te tanques en el centre. Si hi haguera un pàrquing a un altre lloc de Villarreal, segurament s'hagués fet per als dos o per als tres pàrquings que haguem pogut haver.
I per el que repartirà estos tíquets, ens deia que se trobarà en on està l'associació d'UCOBI. Vostè pensa que deurien, o sigui, que el fet d'anar a UCOBI és lo correcte, o que se deurien de repartir per totes les empreses del poble?
La última taula de renaixement se va dir que se repartiria per els negocis del poble, no que se quedaria en UCOBI. Jo, el que vostè m'està dient, no tinc constància, Se va quedar que se repartirien tres negocis, que se portaria a UCOBI i UCOBI seria l'encarregat de repartir-ho als negocis, perquè quan tu vagis a comprar a una tenda, el que està despatxant en la tenda, siga el comercial o siga un treballador o siga el gerent, te dona el tíquet després de fer la compra per tu poder-te ahorrar i sa mitja hora de pàrquing.
Sí, però vostè sap que UCOBI té empreses associades i empreses que no estan associades. En este cas, donen aquests tíquets a una associació que té empreses que estan dins de l'associació i empreses que estan fora. Com se revisarà que s'han donat a totes les empreses? Vostè ho sap?
A veure, se va quedar que se donaria a totes les empreses. Si després no es fa així, això no és el que ens han dit els altres partits. En la taula se va quedar que se repartiria a totes les empreses, estiguen o no associades a UCOBI.
Després, per lo que fa l'enllumenat del poble, vostè hauria pres la decisió de fer ixe gasto per l'enllumenat del poble? Per a Nadal?
Jo personalment pense que és donar un poc d'alegria al poble. El poble està molt apagat. Te passeges per el centre i hi ha molt poca gent, i venen unes fetges que són molt, molt tradicionals per a Villarreal, i que tenim que estar ahí, que tenim que demostrar que som família, que estem units, tant si estem dins de casa com si estem al carrer. I el que es pretén, o el que jo penso que es pretén, és donar un poc d'alegria a tot això que estem passant este any, que tampoc és molt agradable.
I per lo que fa a la Fira Santa Catalina, que s'ha decidit no celebrar-se, però si se fan altres tipus d'actes i eventos, vostè què li sembla el fet de que Santa Catalina se suspenga, però que se seguisquen fent actes a tot arreu de la població?
Bé, jo crec que se fan actes o no se'n fan, però no, segons m'interessa, decidisc el que faig i el que no faig. no me pareix correcta una decisió, això sí que m'interessa, ho faig, això no m'interessa, no ho faig.
Uh-huh. Per cert, com la nova seu de Vox així en la Junta, perdó, així en la població de Vila-real, ja la va coneixent la gent?
Sí, ja ens està venint gent a preguntar, a afiliar-se, a conèixer les nostres inquietuds, perquè la premsa sempre intenta transgiversar-les un poc, i estem tenint prou gent, però escalonada, que consta que escalonada, i estem molt a gust, la gent sap on està i estan venint i preguntant i informant-se, i això és, per nosaltres, molt bo.
Per cert, a la gent que encara no sapia on està la seu, jo la convide a que vostè diga exactament on té la seu de Vox.
Pues estem al costat del Banc Santander, al carrer Ramon y Cajal, número 23. Allí baix, sempre que vulguen, poden vindre, que segurament em trobaran a mi o a algun company meu, que estarem allí i estarem encantats d'atendre'ls.
Vostè sap que, bueno, que no li ve ara massa bon dia per allò de la violència de gènere. Està preparada?
Sí, estic preparada. Estic preparada perquè jo tinc les idees clares. I la meva idea sempre és la mateixa, que la violència és violència i no té gènere.
Uh-huh. Irene Herrero, moltes gràcies per haver entrat i molt bon dia.
Moltes gràcies a vostès, bon dia.
Que hay una isla en medio del mar donde crece la fruta más tropical, la que sabe a tus besos, y el aire es nuestro. Oh, 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 oh.
Yeah.
Vamos a morirnos de la risa, perdidos en la isla morenita.
Oh, 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 oh.
Vamos a reírnos de que crecen en tu pelo. Oh, morenita, llévame.
¿Qué no me lleva?
Ahorita.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Chica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral?
viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Mesque Bous, empresa de artesanía taurina y ecuestre, pone a su disposición todos nuestros productos y novedades en mesquebous.com. Y todos los pedidos que se realicen la última semana de noviembre te los servimos con portes gratuitos en menos de 48 horas. Haz tu pedido en mesquebous.com o llamando al 669-70-2251. Celebra de una manera diferente la Feria de Santa Catalina en mesquebous.com.
Tengo equivocada la despensa, tengo suerte de tenerte en la cabeza. Como quien tiene un fracaso, tengo un vaso, sal y espera. Tengo un no me llores, que ya eres mayor. Débil de inspecciones técnicas, sobre el abrazo me descalzo y te envenena. El dolor como el tabaco me hace daño que te quedes tanto rato en el estanco hasta ni vuelvas. No tengo corazón. Guardo el equipaje, se me olvida la reserva. ¿Cuánto pesa este desastre de esperarte en cada fiesta hasta que cierran y los bares no me cuidan ni me tapan al dormir? Lo malo está en el aire y si no respiras te mueres. El mar llenito de redes, la madera escucha y arde. Hay dos cuerpos en la tarde entregándose al amor hasta ser más en 9 meses. No quiero volver a verte, te di más importancia que a la paz mundial.
I ara sí, anem a una localitat que és menuda, però que té un gran projecte. Anem a parlar amb el seu alcalde, David Vicente Segarra. Bon dia, alcalde.
Hola, bon dia. Què tal?
Pues mire, anem a explicar als oients esta iniciativa que han tingut en la localitat de Torrembesora, que és la comunitat energètica Pla de Salvencs. Pot explicar-nos què és això?
Sí, ara és un projecte que naix de la iniciativa de dos empreses locals que se dediquen al tema dels lactis, igual una empresa com l'altra, una té un ramat d'ovelles i l'altra té de cabres, i la iniciativa naix per això, perquè ells consumeixen un gran consum elèctric tots els mesos, perquè tenen màquines i tenen fabriquen formatges i derivats de quallalles i fabriquen aquest tipus de qüestions i tenen un gran consum elèctric quan s'acaba el mes. Entonces, la iniciativa naix un poc de la mà d'ells al Morès, que poden reduir aquest consum i instal·lant una estació de plaques fotovoltaiques damunt del teulat d'una de les explotacions. Tot això també ve perquè el IBAC des de la Generalitat pues també tenim la línia de subvencions que ens han pogut acollir a d'ella, i l'IBAC, pues una condició de les que fica és que la col·laboració ha de ser público-privada. Tenia que estar també l'Ajuntament com a soci d'aquesta comunitat energètica, no? I on ens van explicar un projecte del primer moment i em va agradar molt el tema de ja per ells com a empresa, i després pues, per lo que significava, perquè suposava pues, un estalvi important, i després pues, també al final pues, també tenim que ser més sostenibles cada vegada. Uh-huh. Nosaltres així a Torrembesora, a més afegint d'aquesta comunitat energètica, també tenim una empresa elèctrica municipal, que és la que després comprarà aquesta llum, bueno, anirà a la seva red, i ells seran beneficiats també per aquesta qüestió, i bueno, mos va aparèixer que tots hi estiguem guanyant, i per què no? Nosaltres, l'Ajuntament, ho vam explicar als concejals, tots van quedar convençuts de que era una millora molt bona per al poble. i vam tirar per avant.
La despesa per l'Ajuntament ha sigut molt important, és dir, ha tingut que portar una quantitat important de diners?
No, la despesa de l'Ajuntament no arriba als 3.000 euros de lo que ha tingut que ficar l'Ajuntament, perquè va també en funció del percentatge que hi ha de participació en aquesta comunitat energètica. La participació també va donar segons el consum elèctric que té cada soci, no? Aquestes dues empreses són les que porten el pes de la inversió, que entre les dues tenen un 47-48% de l'Ajuntament, on és que una part molt xicoteta.
I del que se beneficiaran després tots els habitants de Torrembesora, no?
Sí, per supost, inclús estem oberts a l'Ajuntament a si hi hagués alguna empresa més que estiguin en explotacions ramaderes que també ho estan mirant, però estem oberts, si hi ha que col·laborar i formar alguna altra comunitat energètica, però estem oberts a també poder oferir-nos i poder ajudar també en este sentit.
Don Esconte, alcalde, que vostè està en la línia de que el que ens demanen des d'Europa. És, a vegades és llamatiu com una població de 160 persones pot estar tan pendent d'anar a ser més sostenible.
Bueno, jo sempre he sigut una cosa que m'ha agradat, no? El tema mitjambiental és un tema que sempre m'ha agradat i la gent dels pobles, no per ser de poble o per ser en aquest cas un poble menor, tenim que ser menys conscienciats en el tema del respecte del mitjambient. Jo penso que és un tema que el tenim que tindre en compte i sí que és veritat que pareix que d'Europa també vagin per aquesta línia, però no només Torrembesora, molts pobles d'ací del nord de la província te dones compte que tenen iniciatives que totes van en aquest sentit. Vull dir, no som que som nosaltres millor que ningú, és que sabem el que ens falta al nostre territori i sabem cuidar-lo conforme molt han cuidat els nostres antepassats i per allò podem disfrutar-lo també ara en aquestes condicions.
Sí, al fi i al cap són els que viuen de lo que tenen que cuidar. O sigui, vostè sí que és veritat que no tenen o s'han quedat en l'alternativa de lo que ens dona el nostre planeta, que és el planeta Terra i és lo que tenim que cuidar. En lo que fa pel Covid, com està Torrembesora en esta pandèmia?
Bueno, el tema del Covid sí que és veritat que hi ha hagut alguns casos que ha hagut d'estar aislats i demés perquè hi ha hagut alguna relació amb alguna persona positiva, però Torrembesora, la veritat que han portat una línia des del primer moment que ja se van confinar la gent en el tema de la desinfecció i un poquet en la limpieza dels espais públics i totes aquestes qüestions. Des de l'Ajuntament també han fet tot el que han pogut dir més, moltes vegades improvisant, perquè de l'administració tampoc no teníem unes directrius clares de conforme actuar i conforme fer-ho, però bueno, al final han pogut veure i també s'ha demostrat doncs, això, que els contagis doncs, no hi ha hagut pràcticament cap persona que hagi estat malalta en això i la veritat que ho han portat prou bé, sempre doncs, demanant, inclús ara demanant que els veïns doncs, tinguin moltes precaucions i que, doncs, això, que porten la mascareta, que tinguin totes les mesures higièniques possibles doncs, perquè no se produeix cap contagi.
Torrembesora suposa que té segons viviendes, que quan ve l'estiu se multiplica la població. Torrembesora complís les condicions de població que podria la gent optar per quedar-se a teletreballar des de Torrembesora?
Pues la veritat que és un tema que alguns companys alcaldes quan m'estan mirant, inclús ara en tota la pandèmia i el confinament, estos pobles són molt adequats per poder fer això, perquè estem relativament propers de les ciutats grans, estem pràcticament 35-40 minuts de la capital, de Castelló capital, i després tenim tots els serveis que puguen fer falta per dotar aquesta gent de poder teletreballar, perquè tema que és el tema de la connexió a internet, el tenim resolt, tenim fibra òptica està al poble, tenim una connexió molt bona ara en estos moments. Jo sí que des d'ací també aprofitant un poc que la gent mos escolti, però sí que invito que la gent puguin vindre als pobles de l'interior i no només per vacacions, per un tema temporal, per poder ser quedar lliure, perquè tenim les escoles obertes, tenim un centre mèdic que tenim consulta de metge tots els dies i tenim una sèrie de serveis que a veure, jo penso que no tenim res que envejar en una gran urbe, una gran ciutat. Són zones pues, que estan més aïllades en el sentit que no hi ha tantes aglomeracions de gent i són zones més tranquil·les i més de poqueta afluència d'això, de gent. I jo veig que en el tema del Covid els pobles de l'interior podíem podien tindre aquesta base de poder oferir aquestes condicions que altres zones no les poden oferir.
Estem parlant de que Torrembesora està ben comunicada, ben sortida de tot el que necessita, el que necessita qualsevol família, com pot dir col·legi, centre de salut, connexions públiques que es poden gastar i, a més, tenen bones carreteres per a poder, i no estan lluny de lo que és la capital, no?
Sí, la veritat que en qualsevol altra situació, si és que persones que duen a Castelló per ficar un exemple a Castelló Capital, despassar-se a aquest lloc de treball també ocupen un temps que ja al final ja te dones compte que ja no, les distàncies ja no són les que eren com antigament, que hi havia unes carreteres molt, molt deficitàries i tardaves molt, no?, de plegar els llocs. Avui en dia 35-40 minuts és un temps molt raonable per poder acudir a qualsevol lloc de treball.
David Vicente Segarra, alcalde de Torrembesora, per cert, alcalde des del 2003. Haurà vist com va canviant el poble, no?
Pues sí, he vist com va canviant el poble, i espero que per a bé, no? per això que estem al capdavant de l'Ajuntament. Al final és un poble molt menut, que la gent ens coneixem tots, i al final la gent te valoren per això, per la persona i per lo que fas per el poble, i per això encara estem en estos menesters, no? La veritat que molt content d'estar estos 17 anys d'alcalde. Ha pogut fer molts projectes i moltes coses que tenim en ment, i encara algunes que ens queden per poder fer.
Alcalde, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vostès. Bon dia.
No quiero volver a ver. Te di más importancia que a la paz mundial. Volver a ver. Volver a rendir cuentas con el mal. Lo malo está en el aire, y si no respiras te entiendo. El amor son dos rosales, tú y yo fuimos uno y medio. Hay verdades en el viento, cuando viene de levántate, chaval.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Madre mía, que Quesomentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Quesomentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Mura, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Quesomentero Chisbar.
¿Te gusta el Kia Stonic? ¿A ti te hace tilín el Kia Niro? Y entre tú y el Kia XZ fluyen buenas energías. Gracias a muchos como tú, en Kia nos hemos convertido en líderes en ventas. Del 12 al 23 de noviembre vuelven los 10 días Kia con ofertas irrepetibles. Gama electrificada incluida.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece, disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene. Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. Como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire.
Molt bé, agraïm nosaltres a Òscar Clavell, ell és diputat nacional per el Partit Popular. Molt bon dia, Òscar.
Bon dia.
S'ha llegit la llei de la ministra Celà?
Sí, senyora, m'he llegit la llei i les quasi 1.200 esmenes que hem presentat tots els grups polítics. No només les 156 que ha presentat el meu grup, el Partit Popular, sinó ja li dic que les quasi 1.200 esmenes. Pràcticament dos lleis i mitja m'he tingut que llegir, estudiar i analitzar l'uno per poder criticar-te que saber realment de lo que està parlant. I efectivament era imprescindible pues, conèixer el text que ha entrat i el text que ha eixit després de la incorporació de les esmenes, perquè si era un text deplorable el que ha entrat, doncs pot vostè imaginar-se en aquestes esmenes afegides com ha resultat aquest text. Esmenes de Podemos, esmenes de Bildu, d'Esquerra Republicana, doncs la veritat és que ha sigut un tot un horror, però bueno, però la llei continua el seu curs, avui se votarà, ja ha acabat el debat i avui se votarà, ara passa al Senat i del Senat pues, ja veurem si les esmenes que són incorporades en el Senat.
Vostè, després del debat, en quina sensació se queda?
Pues molt, molt desagradable. I li parle, no li parle ja com a polític, li parle com a docent, li parle com a professor. En esta llei la educació perd tota la qualitat que li podia quedar. L'educació, i no vaig a fer diferència entre pública, concertada, entre esta o l'altra, sinó és una llei que perd la qualitat, és una llei totalment mediocre, és una llei que regala, que la titulació pràcticament és regalada, perquè els alumnes podran titular sense tindre totes les assignatures aprovades, i estem parlant de titulació tan important com la de batxillerat, que és la que obre les portes a la universitat, no? Als estudis superiors. Estic parlant inclús de que un pare o una mare que vulgui matricular en un col·legi determinat públic, no podrà fer-lo des de la mateixa ciutat, perquè ara va marcar-se molt, serà decisiva la zona de residència, és a dir, uno que visga en una punta de Vila-real, per dir una ciutat, però no era una ciutat, i vull aportar a un col·legi públic que estigui en l'altra punta de Vila-real, no podrà fer-ho si en el col·legi on està escrit, en la seva zona, encara queden places. És a dir, s'elimina per complet la llibertat d'elecció dels pares, els pares ja no tindran cap tipus de llibertat per a poder triar l'educació que vulguin per als seus fills, torna a dir, insistís entre els mateixos col·legis públics, imagina't ja si uno vol portar a un col·legi concertat el seu fill, el castellà, què dir del castellà? en comunitats com la nostra, on existeix, afortunadament, i és una riquea cultural, és un valor la cooficialitat de les dues llengües, el castellà i el valencià. El castellà deixa de ser llengua vehicular, és a dir, no se podran donar assignatures en castellà, que no sigui la pròpia assignatura de castellà, per supost, però serà únicament, imagínese una família que ve pues, de Sòria, que ve a la província de Castellà Llure per motius de treball, que ve a una empresa de taulellers de Vila-real, per nominar alguna, i que té que matricular els seus fills sí o sí 100% en valencià. Jo crec que això pues, tanca moltes portes, això ens està limitant molt el que significa tornar a dir aquesta llibertat d'elecció i per supost l'oferta que puguem oferir cara als estudiants.
Mire, tots escoltàvem estos dies les distintes opinions que tenien tant polítics com periodistes. I se parlava tot el temps de que s'eliminava el castellà com a llengua vehicular a Catalunya. I vostè està dient que també serà així en València, no?
És que el problema no està en Catalunya. El problema no se crea en Catalunya. El problema ja existeix en Catalunya des de fa molt de temps. Ara, a partir d'ara, el problema arribarà entre altres comunitats a la Valenciana i a les Illes Balears. El problema el tindrem ara amb nosaltres. Però és que només feia falta escoltar la intervenció de la portaveu d'Esquerra Republicana fa uns minuts, si és que parla de països catalans. És que parlava de que els alumnes valencians no poden donar en català o no poden estudiar en català les assignatures. Això ho ha dit la representant o la portaveu d'Educació d'Esquerra Republicana en el Congrés dels Diputats fa uns minuts. És que ells van a lo que van. Ells tenen la seva ruta ben marcada, ben definida. I això és una cessió als independentistes, a aquests expansionistes independentistes catalans que volen crear aquesta figura fantasmagòrica que no ha existit mai dels països catalans. I el problema el tenim ara nosaltres i tenim que ser durs i tenim que tindre les idees molt clares pel que ens ve, perquè aquesta llei torna a dir que el text com original conforme va entrar ja era un desastre en quant a normativa, però és que si a aquesta normativa li afegim les esmenes dels independentistes ha sigut un horror. Aquest una llei que és un horror. Però és que no només parlem de la llibertat, perquè així els tres pilars bàsics de l'educació són els alumnes, per supost, les famílies i els professors. És que és una llei que no parla absolutament res dels professors de la carrera docent. I ara més que mai fa falta una llei que reguli la carrera docent. Mira, si parlarem o si li preguntara jo que m'anomenara dos serveis essencials que té que ofertar o que té que oferir les administracions públiques, segurament me diria sanitat i educació. Per què la sanitat espanyola està en els primers llocs del rànquing mundial? I quan parlo dels primers llocs estem parlant del segon o tercer lloc a nivell mundial. Sap vostè l'educació en quin puesto està del rànquing mundial? El 32. Què està passant? Què estem fent bé en sanitat i què estem fent mal en educació per tindre uns llocs tan, tan diferents? Doncs mire, molt fàcil. La sanitat espanyola, els sanitaris espanyols, continua sent un cos nacional. I el que volem nosaltres, que els professors, els docents, també siguen un cos nacional. Que tinguin, igual que per poder exercir de metge uno té que tindre el MIR sanitari, exigim que també existisca el MIR educatiu i que una vegada acabada la carrera per a poder tindre la titulació per a poder exercir com a professor tinga una formació permanent i contínua que li permetisca que els millors professionals siguin els professors de la nostra joventut. Però és que els mateixos inspectors d'educació, que són els que tenen que controlar que tot se fa bé, que l'educació s'aplica bé, s'han queixat moltíssim, entre ells el sindicat UCIE, d'inspectors d'educació, que a partir d'ara els inspectors ja no tindran la seva plaça com a estar a través d'una oposició, que és conforme se tenia que fer, sinó que serà a dit. Nomenat a dit per part de les conselleries d'educació de les comunitats corresponents. Y eso me parece una barbaridad, que el político de turno decidisca qui té que ser inspector d'educació i qui no, és una barbaritat. Imagínese vostè que cada polític de turno decidirà qui té que ser metge en l'Hospital de la Plana, en el General o en la Fe de València. Pues lo mateix està passant en la educació. Estos senyors volen gastar la educació com a algo sectari, com a algo ideològic, no pensen com a formació i preparació del futur de la nostra societat, sinó que volen gastar-lo com a ferramenta, com a arma política per aconseguir els canvis constitucionals i les reformes del sistema que ells volen implantar.
Vostè està dient-me que està leccionant els menuts per a futurs polítics d'esquerres?
Per supost. Per supost, i a més és que vol gastar-se com a ferramenta. La educació, si és que l'adoctrinament dels aules, és que han vist, afortunadament, la immensa majoria de professors actuals són grans professionals. I li ho diu un professor, li diu un docent. Però és que tenim casos, quan els pares s'atreveixen a denunciar, que no és sempre, és en la minoria dels casos, per exemple, un cas molt conegut va ser en Borriana, en el IES Jaume I de Borriana, un institut d'educació pública de Borriana, a un professor que anava en llistes electorals de Compromís, va gastar les classes durant la pandèmia en el confinament de l'última avaluació del curs passat per a criticar els governs del Partit Popular. I és més, imagínese vostè si, a més, haguera tingut un inspector d'educació nomenat a dit per al conseller d'educació també de Compromís. Imagínese el caldo de cultiu que està creant-se i que se pot crear ja en la reforma d'esta llei educativa. És molt preocupant, però afortunadament, torno a repetir, la immensa majoria dels docents són grans professionals i ho han demostrat durant esta pandèmia i durant tota la situació extraordinària que estem patint durant el curs, però efectivament els independentistes i l'esquerra vol gastar l'educació en aquesta finalitat.
Vostè al·ludia al partit Compromís. Jo li pregunto a vostè, Joan Baldoví, quan fa la seva intervenció, el diputat per Compromís, ell diu que no tots els xiquets valencians saben parlar valencià, però sí saben parlar l'espanyol. Això és així, no?
Mire vostè, amor, és que la comunitat valenciana és molt variada, és molt rica. A veure, com podem anar a una zona, a Segorbe, per exemple, o a Requena, en la província de València, o a Orihuela, en la província d'Alacant? La comunitat valenciana està molt dividida històricament per una zona valenciano parlant que coincideix més, lo que més aproximada a la costa, i l'interior de les tres províncies, no, que és més castellano parlant. I una persona, torna a dir, té que tindre la llibertat. Per supost que un xiquet té que saber i té que conèixer els dos idiomes oficials, el castellà i el valencià, per supost, perquè en la comunitat valenciana els dos idiomes són oficials. Però torna a dir, ahí està la llibertat dels pares. Ahí està la llibertat dels pares en poder triar l'educació que volen pels seus fills. No té que ser cap administració pública la que decidisca pels pares. Si l'Estat ocupa el lloc que tenen que tindre les famílies, mal anem. I els pares són els que tenen que decidir el que volen pels seus fills i les administracions públiques tenen que ofertar aquesta demanda dels pares. I ahí està la qüestió. Uns pares que vulguin que els seus xiquets estudien 100% en valencià, me parece estupendo. Però me parece també igual d'estupendo, ni més ni menys, igual d'estupendo que els pares que decideixen que els seus fills estudien en castellà puguen tindre aquesta opció. Que avui per avui, en molts municipis de la comunitat valenciana, no se pot fer.
Quan el ministre Celà l'interpel·la i li diu que si ho havia llegit, en una de les seues contestacions vostè li diu que ella s'havia beneficiat dels servicis d'una concertada, no?
Exacte. Mira, és que lo que no se pot és eliminar drets quan aquestes persones són els que s'aprofiten d'aquests drets en total llibertat. Mire, com estem evitant que els pares puguen portar els seus fills a un col·legi públic o un concertat quan ella, com a mare, va portar a les seues filles a un col·legi concertat i catòlic? Que me pareix molt bé, me pareix perfecte, però ella voluntàriament i lliurement sí que va decidir on tenia que portar les seues filles. Per què aquest dret que ella, que ella se va aplicar a si mateixa no vol que la resta de pares puguen fer, puguen tindre? Per què? Per què aquesta distinció? Algú mos han plantejat on porten els líders socialistes als seus fills, a quins col·legis porten? Però si és que, mira, li ho diu una persona que ha estudiat tota la vida en col·legis públics, tota la vida, el col·legi, l'institut i la universitat, tota la vida. I si tornara, a estudiar, tornaria a fer exactament el mateix, tota la vida. Però és que així no se trata de confrontar la pública o la concertada, o un tipus de sistema educatiu en un altre, no. Aquí se trata de imposició o llibertat. D'això se trata. D'això se trata. I això és el que està, el que estem lluitant. Esta gent vol crear un estat totalment totalitari, un règim totalment autoritari, i això és el que hem de lluitar i acabar.
Per cert, Òscar Clavell, vostè com pensa, en valencià o en castellà?
Jo pense en valencià. Pense en valencià i parle segons la persona que tinga davant, en castellà o en valencià. I, però és que això, el comentava anteriorment, és que això és la riquea. Això és un valor cultural que tenim afegit els valencians. El tindre pràcticament des del naixement dos llengües adquirides, una com és el castellà, que se parla en mig món, que parlen centenars de milions de persones en tot el món, que ens obri moltíssimes portes. Si a més controlarem l'anglès, controlant l'anglès i el castellà, podríem manejar-nos per qualsevol racó del món sense cap tipus de problema. Però si a més d'això tenim o dominem o controlem una llengua tan dolça com és el valencià, és que som rics culturalment. Som milionaris en quant a cultura. Per això jo me considero afortunat. Puc expressar-me les dues llengües sense cap tipus de problema i, per supost, gastaré una o l'altra llengua segons la persona que tinc davant.
Òscar Clavell, diputat nacional pel Partit Popular, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a vostè.
Palmo y la gloria abandona mi ciudad. Cuando todo me venías, cuando ella se va. Dame un besito de nariz, lo necesito para rendir. Desde que te has ido me duele lo bebido y con eso me inspiro. Dame un besito de lejos, que tus nuevos besos los dan vasos sin hielo. Y el llanto que provoca no inspira tanto como tu boca besándome así. Yo en Barcelona y tú desde Madrid. Yo en Barcelona y tú desde Madrid.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964 52 55 88.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Las sirenas me besaron dulcemente. Me embriagaron mis anhelos de verdad y aún no sé si es que no estuve acertado o realmente lo que quise fue fallar. Me crucé con un amor que yo creía haber olvidado, su reflejo me hizo ver con claridad. Los aciertos son errores del pasado y los errores un camino que abrazo.
I esta setmana passada en la clausura de la Fira Destaca ens anunciaven que en Destaca itinerant en el 2021 la primera parada seria en Orpesa. Per això anem a parlar amb la seva primera tenient d'alcalde, Araceli de Moya. Buenos días, Araceli.
Buenos días, Susana.
Primera parada, Oropesa del Mar, ¿no?
Sí, para el año que viene la Feria Destaca en Ruta se celebrará en Oropesa del Mar. Sí, este año hemos participado de forma activa en la Feria Destaca 2020 que se ha desarrollado en Vila-real, y en el acto de clausura pues el alcalde de Benicàssim, José Benlloc, anunció oficialmente pues la siguiente parada de la Feria Destaca.
El alcalde José Benlloc de Vila-real, es que como sí. Tienes Benicàssim, tiene usted Benicàssim más cerca, lo ha confundido, de Vila-real.
Pues sí, no, es Vila-real. He dicho Benicàssim, pues me he equivocado. Sí. Es Vila-real, por supuesto.
¿Qué espera, qué ilusiones tiene puestas en este Destaca 2021 en Oropesa?
Bueno, nosotros estamos apostando fuerte por la innovación, por hacer un cambio, ¿no?, de modelo económico para nuestro municipio, que es eminentemente turístico y queremos seguir siéndolo, pero queremos abrirnos también a otras posibilidades para nuestros jóvenes, sobre todo, de futuro, ¿no?, de profesiones que no tengan que ver tanto con el sector servicios, con la hostelería y la restauración, básicamente, y que se abran nuevas puertas hacia empresas de tecnología, nuevas tecnologías al fin y al cabo, investigación también y científicos, y yo creo que ahí podemos tener un gran grupo de empresas que se ubiquen en Oropesa, en el polígono industrial sobre el que estamos también trabajando, y sobre el centro tecnológico territorial que bueno, llevamos ya 2 años trabajando en ello, y bueno, son empresas que no serían contaminantes, con lo cual también estaríamos cumpliendo los parámetros de sostenibilidad.
Irían enfocados a lo que es un planeta más sostenible. Claro. Finalmente, Amazon aterrizó en Honda.
Sí, al final, por lo visto ya lo tenían más que claro. No sé, supongo que sería una estrategia también de marketing o política, el hacer ver que todavía no habían decidido, ¿no?, los terrenos, pero por lo que luego ha salido publicado, llevaban ya más de 3 meses con la decisión tomada y haciendo pues gestiones, ¿no?, para empezar a ubicarse allí. Bueno, en todo caso ha sido un revulsivo, quieras que no, es una noticia que ha puesto el tema de la ubicación de nuevas empresas en la provincia de Castellón y bueno, nos ha ayudado pues a todos a decir, ¿no?, a decir públicamente que estamos dispuestos a trabajar, a buscar, a llegar a acuerdos para que las empresas se ubiquen en nuestros municipios, en este caso en Oropesa, y a hacerles ver que tenemos terreno, que tenemos muchas ganas y muchos proyectos en mente para ello. Mm. Como has comentado, la feria destaca cuando el año que viene se celebre, nosotros queremos hacer muchos talleres, como también se han hecho este año en Villarreal, pues relacionados con la robótica, con la biotecnología, etcétera, y bueno, demostrar que hay otra forma de profesionalizarse, otra forma de trabajar, y que Oropesa pues puede perfectamente albergar un buen grupo de empresas que trabajen en esa línea.
Mire, esta semana hablábamos con el antiguo alcalde, con el alcalde de la legislatura anterior de Onda, con Chimo Huguet, y él nos hablaba de que había hecho el hecho de que Amazon se fijara en Onda es porque ese polígono industrial estaba muy bien conectado y muy preparado para recibir una gran empresa como esta, es una multinacional. En este caso, Araceli de Moya está preparando un futuro para Oropesa que puede llegar a albergar este tipo de empresas.
Claro, claro. El tema es que probablemente, bueno, probablemente no, Onda va por delante, ¿no?, en la madurez de su suelo industrial. Llevan ya años, a lo mejor, al tener también muchas empresas alrededor, de camino realizado, y Oropesa pues todavía está en una fase muy inicial. Pero desde luego el objetivo es el mismo, porque cuando pones en marcha el polígono industrial, tú puedes hacerlo buscando ya un tipo de industria que quieras para tu municipio, y nosotros lo tenemos claro y queremos trabajar en esa línea de ciencia, tecnología, innovación. Es en lo que por lo que vamos a apostar, con independencia que haya otro tipo de industrias, como puede ser la logística, porque también es cierto que Oropesa va a contar con un suelo industrial también muy bien comunicado. Muy bien comunicado. Ahí, en eso no vamos a estar, vamos a ir a la zaga de otros polígonos, incluso del de Onda. Lo que ocurre es que ellos están en una fase de madurez y han trabajado, como te digo, en esa línea años. Nosotros estamos casi empezando. Estamos ahora terminando de urbanizar una de las manzanas y para el año que viene vamos a acometer el proyecto de la urbanización total de todo el suelo que tenemos ahí industrial. Pero la comunicación, por ejemplo, la tenemos ya de salida, la tenemos, es como decir, tenemos sol y playas, el recurso lo tenemos, la vía del interior, tenemos la nacional, tenemos la autopista que ya está liberalizada, tenemos el aeropuerto al lado, o sea, es que tenemos el aeropuerto, nada, a tiro de piedra, y luego estamos cerca también del puerto, o sea, que por ese lado no vamos a tener ningún problema. Lo único bueno, pues que tenemos que avanzar en esa urbanización y bueno, yo creo que el centro tecnológico será un revulsivo importante para ello, porque ahí acogeremos empresas también que estén iniciándose, será como un vivero también de empresas, y bueno, eso atraerá, porque el edificio en sí será un edificio autosuficiente. Ahí vamos a poner en marcha todas las últimas tecnologías, la vanguardia en construcción, en edificación, vamos a tenerla ahí. Entonces va a ser hasta una experiencia en sí misma visitar ese polígono.
En este caso, Araceli de Moya, que ya tendrá ese polígono preparado para poder ofrecerlo, ¿irá a vender ese polígono?
Claro, por supuesto. Ese va a ser los 2 años que quedan de legislatura, 2 años y pico, ese será uno de mis máximos objetivos, porque además entiendo que es algo, no es como otro tipo de iniciativas que bueno, tienen un recorrido de anual, vamos a decir. Estos son proyectos complejos y que requieren mucho tiempo. Entonces, estamos sembrando. Para recoger, pues estamos hablando a medio y largo plazo, pero no importa, hay que hacerlo. Primero hay que sembrar y sembrar bien. Y en eso me voy a dedicar estos 2 años y pico.
Usted apuesta porque el futuro de Oropesa pase por potenciar lo que hasta ahora no se ha potenciado, porque el turismo sí que está potenciado, no sé si ha tocado techo o no, esto me lo tendría que decir usted, pero sí que tiene, Oropesa tiene que potenciar en el camino o en la vía que usted está apuntando, ¿no?, a la ciudad.
Claro, abrirnos nuevas oportunidades a nosotros y a todos, tanto a los que nos visitan como a los que viven y trabajan en el municipio. Yo creo que el turismo no ha tocado techo, todavía tenemos mucho que ofrecer, mucho que dar a conocer. Tenemos una historia que todavía no se ha explotado, o sea, todavía no hemos dicho ni, no sé, ni la punta del iceberg de toda la historia que hay, no la hemos puesto en valor aún, ni la hemos dado a conocer. El día que lo hagamos, que estamos ya en ello, va a ser también un antes y un después. Tenemos que trabajar más también la innovación en turismo. La palabra innovación tiene que ir ya de ahora en adelante, igual que va la palabra sostenibilidad. O sea, innovar en todos los aspectos. Y luego la excelencia, buscar la excelencia en los servicios que se dan, que estamos trabajando en ello. Porque una cosa es dar un servicio y otra darlo de forma excelente. Ese punto ya de diferencia es lo que Oropesa tiene que trabajar aún más. Y en ello estamos. Y luego, desde el punto de vista, bueno, pues de las empresas y demás, pues lo mismo, claro, el turismo ya sabemos cómo hacerlo, porque nos va bien, aunque queramos mejorarlo y abrir otros campos de acciones turísticas, pero claro, el industrial tenemos... yo intento ver el lado positivo de las cosas, y el hecho de no tener todavía desarrollado 100% el polígono o tener un modelo de empresa ubicado, en realidad tenemos que verlo como una fortaleza nuestra, porque estamos a tiempo de hacerlo bien, de hacerlo bien desde el principio. Hay polígonos que ya tienen empresas contaminantes, que tienen algunas lastra, ¿no?, que tienen ahí que no pueden evitarlo. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer las cosas bien desde el principio, y es lo que tenemos que hacer, y apostar por energías renovables, por empresas que no contaminen, con empresas de futuro que apliquen nuevas tecnologías. O sea, es que lo tenemos, en realidad yo lo veo como algo positivo el que no hayamos estado ya en ese punto de madurez que pueda estar Onda, porque podemos aprovechar a hacer las cosas muy muy bien.
Por lo que se refiere al censo de la población, ¿se requiere todo ese tipo de cosas para que la población de Oropesa no sea solamente una población para que la gente vaya de vacaciones?
Claro, claro. Si tenemos una población flotante que está aquí pero que no es estable, es decir, pasa a lo mejor 4 o 6 meses, luego se va, etcétera. Cuando tú tienes, puedes ofrecer puestos de trabajo, las personas se vinculan también mucho más al territorio y piensan, ¿no?, en tener un proyecto de futuro, tener su familia, cierta estabilidad, y entonces eso es lo que hace al final pueblo, y es importante. Nosotros tenemos que trabajar eso. Con unas poquitas empresas que vinieran al municipio, dieran trabajo, tendríamos muchas familias que ya no se plantearían el venir solamente 3 o 4 meses o el venir los fines de semana, sino que se asentarían y bueno, ya sabes cómo es esto. Uh-huh. Cuando creas una población estable también es más fácil poder solicitar servicios, ¿no?, que legalmente te puedan corresponder para el municipio, y es una manera de que luego la economía pues circule, ¿no?, también con los comercios y el resto de negocios del pueblo.
Sí, me acaba usted la frase aquella que dale a los seres que amas alas para volar.
Dímela tú, porque yo no me la sé la final.
Pues son alas para volar, usted lo publicaba en el...
¿Entiendes a lo que dije yo? Vale, sí. A raíces para quedarse. Claro.
¿Eso es lo que
claro.
usted pretende con los ciudadanos Exacto. que tiene alrededor suyo?
Claro. Sí, claro, Susana, pensaba que me estaba sacando por ahí un proverbio. Digo, a ver qué me dice esta mujer. Claro, lo que dije yo.
No, no. Esta frase importante. Supongo que para usted es muy importante, porque además claro. la sacó en un artículo de opinión.
Claro, porque cuando tú das alas para volar, das posibilidades. A mí me gusta que las personas sean libres para en un momento dado viajar, ir aquí, ir allá, ver, abrir la mente, ¿no? Eso lo podemos hacer dando educación a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? Que tengan la educación es libertad, al fin y al cabo. Y después, cuando tú trabajas esas raíces para que se queden, es darles motivos para que vean que vale la pena quedarse en su municipio y hacer un proyecto de vida ahí.
Araceli de Moya, primera teniente alcalde de Oropesa, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta subradio, ya sabe, y muy buenos días.
Muchas gracias, Susana. Un saludo. Es un camino que abraza.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Compra en Oropesa del Mar. Tu compra segura, con todo lo que necesitas. Anímate y quédate a comer o cenar. Disfruta de las jornadas gastronómicas de La Calabaza, solo hasta el puente de diciembre. Consulta los menús y restaurantes participantes en el Facebook del Ayuntamiento de Oropesa. ¡Te esperamos!
Reduís, reutilitza, recicla, inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Els dies 29 d'octubre i 5 i 10 de novembre, les pimes valencianes tenen la cita digital que impulsarà la seua internacionalització. El 5è Congrés Go Global Edició Virtual, organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya. 3 dies, 3 fòrums amb els continguts més inspiradors i d'avantguarda. Intel·ligència de mercats, sostenibilitat i digitalització. Inscriu-te gratuïtament en www.congresoglobal.com.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres. Te quieres, tu mente en forma, te eliges porque hay camino, te digo, hay otras cosas, la venda ya cayó.
Txelo Ximo Puig avui ha estat en, fent declaracions on parlava de la prestació de la campanya de conscienciació contra les agressions al personal sanitari i ja ens ha dit i ens ha deixat perquè ens conscienciem que el Nadal no es viurà com es fa habitualment, que hi hauran restriccions. Res raro, no? Tu ja t'ho esperes.
Clar, res novedós.
Res novedós. Acabem les dues del migdia. Demà, que normalment ho diu Maria, però suposo que ara toca dir-lo a tu, n'hi haurà més.
I millor.
I millor. Demà a les 12 del migdia estarem amb tots vostès, amb tots vosaltres, i ara els deixem en el nostre company Javi Mata i, com no, també en el nostre company Víctor Rubio.